que no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real. La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia a les 12 i algun segonet. Avui és 16 de setembre, això és Protagonistes en Ràdio Vila-real, la 92.2 de la freqüència modulada. I sí, finalment el salari mínim pujarà 15 euros. El govern espanyol ha tancat amb els sindicats una pujada del salari mínim interprofessional. Seran 15 euros per al que resta del 2021, segons el principi d'acord entre la representació dels treballadors i treballadores amb el Ministeri de Treball. Serà en caràcter retroactiu, però ja van des de l'1 de setembre, no molt més. I aquesta pujada de salari mínim ha generat aquestes noves tensions que diuen que són noves i no, ha generat noves tensions en el govern de coalició. S'ha evidenciat l'encreuament de posició entre Díaz, que era favorable a la pujada immediata generosa, i la vicepresidenta primera, i també la patronal, Nadia Calviño, que estan a l'altre extrem i són favorables a un augment més limitat i sense aquest caràcter retroactiu. Que cuidao, el caràcter retroactiu és des de l'1 de setembre. És que pareix que tot el que té que veure en la ciutadania de peu és tot allò d'un gran esforç. I ara dono pas als meus companys, Víctor Manuel Ribé Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
A partir de l'1 d'octubre cobrareu el salari proporcional en 15 euros més.
Pues
bueno.
Sí. Ja pa un menú aixina ja en beguda i postre ja te dona, eh?
Ui, en funció, eh? Si és un menú un poquet més car, no, ja no te dona pa tant.
El que puga cobrar el salari sencer, el que treballa a mitja jornada, pues ja sabeu, serà el que es proporciona a la mitja jornada. I, clar, així diuen, se donen noves tensions. No, no, aquesta tensió ha existit sempre. Yolanda Díaz se manté molt ferma i, clar, la patronal el que diu és que cuidao, perquè això pot suposar un antes i un després entre l'amor que mos processaen hasta la fecha. Yolanda Díaz havia aconseguit sentar la patronal i sentar també el sindicat sense que n'hi haguera massa tensió. I clar, jo he vist algun titular, Yolanda Díaz ignora la patronal i a Calviño. Això és el titular del Mundo. Ignora, eh? És dir, Yolanda... jo trobo que Pablo Iglesias advertia molt i Yolanda Díaz executa.
Que sí. Mira que bé t'ha vingut aquesta paraula, no? Però al fi i al cap, si són acords que es van signar des del govern, encara que siga una xifra mínima, són passos que es donen simbòlics, no, de que no es queden enrere en això que van prometre, no? Al fi i al cap, ells es tenen que seguir fidels al seu electorat, no, Susana?
En este cas, el salari mínim interprofessional quedarà fijat en 965 euros mensuals. Bueno, si al final està la fruta, la verdura, tot més car...
La llum.
La llum, sobretot la llum.
Bueno, lo de la llum ja...
Un altre lío, no?
El despiporre màximo.
Sí, sí, sí.
És dir, no sé... mira, i si llevar les portes giratòries?
Clar.
I altra cosa que també em crida molt l'atenció, eh?
Sí.
Vosaltres no us heu donat compte que tant Aznar con Felipe González. Ningú dels dos s'ha pronunciat sobre este lío.
No, i sobretot, i tot lo de Messi que es pronuncien.
És que sempre parlen estos dos
tòtems
emblemàtics en cada un del seu partit en un to de pes, i en este, no, per què? Pues es comencem a llevar aquestes portes giratòries sí. que no tingueu vinculació i, clar, perquè a mi m'extranya que justament d'este tema no sé si hem pronunciat, però vaja, pauseta de publicitat.
Estàs a la 92.2 FM. Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Ara sí, Maria Ventura, aquestes notícies que tens molt interessants.
Pues mira, si et pareix, parlem, diguem, com del tema del Covid del dia, no? És que els experts estan proposant posar una segona dosi als vacunats amb Janssen. Institucions penitenciàries alerten d'una aparició de brots entre interns a les presons on majoritàriament es va vacunar amb aquesta monodosis. I la proposta pues, està estudiant avui a la Comissió de Salut Pública. Veurem si finalment, al final, aquesta vacuna que tant van prometre que tan sols seria d'una dosis, pues, se té que ficar dos per pal·liar també les futures conseqüències, no, d'elles.
No tenia ni idea, em sorprèn moltíssim el que estàs dient-me
sí.
i estic pensant en les que ens han vacunat en Pfizer que ens diuen que possiblement tindran que posar-se
una
tercera dosis. I claro, pensem, ostres, és que només s'han vacunat en Janssen.
Clar, en fi. Que en ahir un poquet en la pateta cuixa, no? Mm. Sí que és veritat que ahir, cuixa ha dit, pateta coixa, no? la pata coixa. Que, bueno, el tema de les mesures, val? Sabem que com són les mesures que tenim actualment, però sí que és veritat que s'està ja plantejant quines podrien ser les noves, no? I en aquest tema, què és el que vol ara l'Oci Nocturn? Pues la coordinadora empresarial d'Oci i Hostaleria de la Comunitat Valenciana demana ampliar l'horari d'obertura de pubs i discoteques mínim hasta les 5 del matí, podent romandre de peus amb mascaretes en els locals, l'aforament al 75% i també que s'obliga la pista de ball delimitada al 50% i tancament dels establiments d'hostaleria a la 1:30 a partir del pròxim 27 de setembre. O sigui, moltes coses demanen, no?
Això ho fan per a seguir avançant en aquesta desescalada de l'activitat de l'oci i els espectacles i definir pròximes mesures. A mi no em pareix tan mal. Per què? Pues perquè I el que té lluvia ara sent una pista al 50%?
Sí, sí, sí.
Perquè clar, ara, com que no mirem uns als altres, però ara els que sapien ballar, vamos, que seran los
amos. I els que no sapiguen ballar també ho gaudiran, no? I bé, de lo que no gaudixen tant, Susana, pues és el botànic, perquè tenim una nova polèmica, diguirem, no? Per als pressupostos de la Generalitat Valenciana de 2022, que ja han passat, pues això, a ser el focus de tensió, quan tan sols han començat a negociar-se en profunditat, o sigui, només és començar. Una escena que cada any, pues, es repeteix, però que aquest s'ha produït de forma anticipada en la setmana en la qual els departaments han de volcar la seva proposta per a remetre a Hisenda. El conseller del RAM, Vicent Soler, havia convocat tant als vicepresidents del govern valencià, Mònica Oltra de Compromís i Héctor Illueca de Podem, no? Pues sembla que a Oltra no li ha semblat massa bé que anomenaren, que, o sigui, que li digueren en aquesta reunió el nou fitxatge que entrara. Però si, sí, jo,
me pareix raríssim, perquè l'altre dia Yolanda Díaz i Mònica Oltra es donen un abraç d'allò de lo més profundo, és dir, estaven les dos com molt... I que ara no... A ella li sembla malament que vagi a Llueca, és dir... Em costa creure-ho, no sé si serà un titular perquè la gent enllisca, i si, des de logo, si a ella li sembla malament que entri Llueca, sí. La que està demostrant no tindre bon talent és ella.
I bé, en el tema de sanitari, diguem, del dia, Susana, saps que està damunt de la taula la salut mental per a aquest xic que ha tingut que ser ingressat per addicció als videojocs, no? Avui tindrem una entrevista molt especial respecte a, per tractar, no?, a aquest tema així en el nostre estudi, Susana.
Sí, este va ser el xiquet que va estar ingressat a l'Hospital Provincial, perquè va estar fins 20 hores tots els dies jugant, i ha sigut durant 2 mesos que estava fins 20 hores, o sigui, aquest xiquet pràcticament no descansava, era tot el temps això, perquè inclús si descansava 4 hores seria entre menjar i dormir, imagineu-vos, també tindria al cap el mateix. Però el més greu del cas és que és la primera persona que està ingressada en tot el món per això, eh?
Sí, sí, és increïble, però està bé que es fique aquest tema damunt la taula, no, Susana? I bé, el que també està bé és el que ha passat a l'Ajuntament de Castelló, Susana, sí. Perquè l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha signat aquest dimecres el nou acord laboral per al personal funcionari i el conveni col·lectiu per al personal laboral de l'Ajuntament. El primer del consistori que s'ha aprovat per l'acord unànime dels representants sindicals i els grups polítics presents en la taula general de negociació. Es tracta d'un acord que incorpora mesures pioneres a nivell nacional com l'acumulació dels permisos per a les famílies tan monoparentals com monomarentals, no? I el permís menstrual. Introduís avanços també per a afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar, i contempla nous avanços en matèria de política social, com per exemple l'aprovació d'ajudes econòmiques per a escoles infantils d'estiu. Però clar, a nosaltres el que menys ens ha agradat ha sigut el permís menstrual.
I jo crec que era algo que en la que se tenia que parlar de forma normal, o sigui, tu deuries de parlar de que tens la menstruació i que no te trobes bé i no passar absolutament res, perquè és un període en el que les dones, i hi ha dones que ho parteixen en molta intensitat, no se troben bé. Però agarrar-me un poc a la notícia que tu has dit, jo vos dic sobre el Covid que hi ha diverses institucions que estan realitzant estudis per analitzar l'impacte de la vacunació contra la Covid. En la menstruació, després d'aquest reporte de persones en tot el món que ha tingut irregularitats en aquest període, és dir, n'hi ha moltes dones a les que se li ha administrat la vacuna del Covid i aquest mateix mes han tingut 2 voltes la menstruació, ha tingut irregularitats i, bueno, a la gent li ha preocupat. Pues, vale, experts i metges expliquen que els cicles menstruals poden fluctuar per diverses raons i que això no significa que no se vacunen o que la vacuna siga perillosa o no recomanable. Però cert és que, a més, les dones hem patit també aquest problema. O sigui, hem tingut problemes en la menstruació. Per tant, humanitat, que les dones tots els mesos tenim aquesta peculiaritat que se té que respectar, fins i tot a l'hora de vacunar-nos, han sigut les dones també les que han sigut més perjudicades.
I Susana, si vols, tanquem aquest capítol per parlar d'uns altres temes. I és que traslladen de Picassent a Albocàsser al sospitós de matar a la jove d'Estivella, Marta Calvo. El sospitós havia tingut diversos problemes de convivència i enfrontament a altres interns de Picassent, tant en la seva mateixa cel·la com en recintes comuns. O sigui que un altre problema per a la presó d'Albocàsser, Susana.
Bueno, més a més, avui parlarem en el representant del CESIF d'Albocàsser, perquè per lo vist no estan massa d'acord en com s'està portant en este cas l'empresa de neteja d'allí, i més en estos moments.
I bé, i parlem ara de que la Guàrdia Civil confisca un furgó carregat de marihuana. On, Susana?
On, Víctor?
Prope de vostra casa, no?
Escolta, prope tampoc. Hem dit que la mateixa Home, però localitat, però prope tampoc.
Vale, no, és que donaron la casualitat de que se traslladava i ha sigut incautat un furgó que transportava marihuana i ha sigut a l'altura d'Alqueries del Niño Perdido. Han sigut deteses dos persones i dins de l'interior del furgó portaven 99 caixes de cannabis. Això se fa perquè aquests serveis se fan en tota la província i durant tot l'any, i perquè la Guàrdia Civil estableix un dispositiu de prevenció sobre la ruta d'entrada d'este estupefacient. Concretament va ser el dia 13 de setembre, el dilluns, portaven 40 quilos de marihuana repartits en 99 caixes. Ojo, de què eren les caixes?
De taronxetes.
I un sac que era en transportatge en un furgó, eren dos homes, a més de dos màquines de gran tamany. Així que, com ja ho dic, en un control, després de donar-li l'alta al vehicle, els agents van obrir la porta i allò feia una olor, bueno, increïble, no?, que emanava de l'interior, mentre que els ocupants es mostraven nerviosos, no? Van fer un registre a l'interior del furgó i van comprovar que la zona estava carregada, s'encontrava completament plena de caixes, com hem dit, de taronges, on es trobava la droga, a més d'aquestes dos màquines, que aquestes dos màquines s'utilitzaven per al pelat i el picat d'aquesta substància. Curiós, dos barons, un de 18 i l'altre de 70.
Sí, sí.
Un negoci familiar.
Clar, i veurem, a veure el xascarrillo que han fet així en la ràdio, anem a fer los partícips.
Sí.
És allò de... I allò, que en la taronja ja no se guanya diners. Fes-me cas i plantem altra cosa. Bueno.
Clar, i després hem vist la foto, ens ha fet gràcia, perquè clar, sense haver vist la foto... No sabíem que les caixetes eren de taronxeres, i ho hem comprovat després, i encara mos ha fet més gràcia.
Pues, les diligències instruïdes junt en els dos detesos han sigut entregats al juzgat de Vila-real, qui ha ingressat on han ingressat en presó. En fi, quasi que seguirem les taronges, no? En vez de
sí.
Una altra cosa.
I també on podrem anar, Susana, serà la tradicional Fira de Sant Miquel, que torna amb força als carrers d'Onda. Anoten-se els dies, que serà del 24 al 26 de setembre, amb un complet programa d'activitats per a tots els públics. Tindrem demà a la regidora en aquesta competència, Maria Baila, que ens parlarà, no?, de tot això. I ja si et pareix bé, venim a Vila-real, perquè l'Agència de Desenvolupament Local de Regidoria d'Economia reprèn els cursos formatius amb diverses activitats dirigides sobretot a persones desocupades, així com a emprendedors. L'oferta compta amb cursos i tallers enfocats a la millora de les competències personals, la formació en àmbits com la comptabilitat o la gestió de magatzem, als quals s'uneixen una proposta formativa en l'àmbit de la construcció, un sector amb perspectives d'ocupació. I així mateix també l'Ajuntament, a través de les regidories de mobilitat i de sostenibilitat, se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat amb accions de consciència i activitats lúdiques a les quals s'uneixen iniciatives de gran importància amb la finalitat de promoure els desplaçaments sostenibles en l'entorn urbà. Aquestes jornades tindran lloc des d'avui i fins al 22 de setembre, no?
Sí, en una estoneta tindrem el regidor encarregat que ens ampliarà esta informació i ens donarà dades.
I per últim dir que l'interior de la província de Castelló i el seu litoral sud i l'interior nord de València estaran aquests dijous en alerta groga per tempestes que podrien acumular 20 litres per metre quadrat en una hora. Aixina que després de la barro que ha caigut aquesta nit, no fa falta que netegen avui el cotxe, ja si d'això quan passen les tempestes.
Gràcies pel consell. Publicitat i anem a esports.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día? Anem i Tornem es una empresa de servicios de Vila-real que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. Anem i Tornem te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en Anem i Tornem en el 681-263-012 o en www.anemitornem.com.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como a la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo.
Víctor, casi que podrían dejar la musiqueta de Champions, que me agrada tan, pero bueno.
Pero es especial, es no me esperáis esos días.
Vale, pues entonces faz el que tú dius. Sports.
Sí, bueno, ahir vam tindre la segona jornada de la Champions, va salvar el Madrid als equips espanyols perquè si no, eren 5 equips i cap victòria, encara va guanyar 0-1 en Madrid a l'Inter, en Milán a l'Inter, perdón, i l'Atlético de Madrid que va empatar en casa 0-0 contra el Oporto. Dir que el Paris Saint-Germain de Messi, Mbappé, Neymar només va poder empatar a 1 en Bèlgica contra el Brujas. Y dir que en Anglaterra ahí sí que van caure els gols, el Liverpool 3-2 al Milán en la reedició de la final del 2005 y el Manchester City de Guardiola 6-3 al Leipzig.
Madre mía. 6-3.
No gols.
Però
hi ha algunes indicacions de Guardiola que jo crec que no li va fer molta gràcia lo de quedar 6-3.
Clar, perquè és que imagina't, però va ser un latre, un...
Fins al 4-3 crec que sí que va ser pràcticament molt seguit.
Bah, increïble.
Dir que avui, aunque parega mentira, la UEFA Europa League segueix existint. També tenim equips espanyols, tenim el Betis que juga contra el Celtic de Glasgow i el PSV Eindhoven contra la Real Sociedad. Dir que també altres equips, per exemple, el West Ham també juga contra el Zagreb i el Leicester contra el Napoli, i avui s'estrena la nova competició que s'ha inventat la UEFA, que és la Conference, i també hi ha un equip anglès, el Tottenham contra el Rennes. Per tant, avui seguim tenint un fum de partits, per a veure.
No, no, la gent del futbol pot dir que té una oferta d'entreteniment grandíssima.
Després dir que també comença el camí per al Mundial del 2023 de les xiques d'Espanya, juguen a l'ESAD contra Islas Feroe, i dir que, bueno, per a si algú li costa molt de dormir-se, igual per la tormenta, a les 2:20 de la matinada, jornada 2 del futbol americà.
Es que ara que ha dit les Isles Feroe, és que les Isles Feroe ha sigut notícia aquesta setmana perquè tenen una tradició de matar de delfins. I aquesta, sí, és que hi citen totes les notícies,
sí, sí.
I s'han carregat a 1.400 delfins en una jornada.
Delfins no sé, però jo recordo en Kazakhstan que hi havia un equip de futbol que abans de cada partit mataven un corderito i al final la UEFA crec que es va dir, no, no, per favor.
Ja, ja, però diu a
1.400
Ja, però pensa, un cada partit, al final igual en un any acabes fent també bon grapat, eh?
Jo és que els corders encara se'ls mengen, a millor, i el servís d'aliment...
Delfín per ahir dalt al nord, sí, també ne mengen,
se ve que després se'ls mengen, però és una barbaritat.
Ah, sí?
Crec que els sequen i també se'ls mengen.
Sí, sí. Però és una... O sigui, me pareix una barbaritat, pots... O sigui,
pues, fíjate, este matí Maria i jo parlàvem d'una notícia que d'unes... charles que dona l'activista esta...
Aida Gascón.
Aida Gascón, que és la, esta persona que ha sigut porta polèmica a Sevilla Real per la plaça de Bus i demés,
sí.
On diuen, on hi ha una persona que parla de com ser vegano i tindre un bon múscul. És dir...
Anar al gimnàs, no?
No, però me refereixo en quant a alimentació. És dir, canviar l'alimentació en vez de menjar carn, la proteïna, que siga proteïna vegana. No sé, jo m'agradaria que també fer-li una entrevista i que ella ens explicara un poc el que és la proteïna vegana.
I dir que a lo millor els estadis pronte, perquè crec que se va a reunir la interterritorial, poden augmentar al 80% de la capacitat, i dir que perquè mos va quedar a ir pendent, crec que Enrique Arce fea de Arturo Román en la sèrie.
Sí. Lo que pasa que es el malo, el tonto, el... es que ho té tot, pobre. Entonces, claro, yo que represento la comunitat, el malo, el que no és el més guai de la Casa de, la... de Papel, pues no. Perdona, no. La Comunitat Valenciana el té que representar, jo què sé, pues...
Pues entonces el que va dir Mariana.
El professor o...
Claro.
Algo així, però... Ixe no. Jo ja no me negué, no. Però bé, ho has... genial que te vas documentar ahir i avui has, exactament has dit qui és i qui era en la Casa de Papel.
Notícia també esportiva va ser ahir la declaració de Simon Biles, no?, per el tema del judici de les 250 gimnastes d'Estats Units enfront a l'acòs que van patir sexual per part del seu mèdic personal, no?, del seu metge. O sigui, ahir les declaracions de Simon Biles van ser brutals, la veritat.
Jo no les he sentides... tu les vas sentir, sí, les
vaig,
declaracions?
Les vaig escoltar, no? Dient que bé, que té com 25 medalles, no? 7 mundials, no sé quantes va dir, no? I diu, i soy superviviente, no?, de l'acoso sexual, i van denunciar això, que es van saltar tots els protocols, que clar, aún està en la investigació oberta, molta gent ho sabia i no es va
no
fer res,
no
es va fer res, no? I han dit que per favor que això no puga ser, no? Perquè a més són les atletes a nivell nacional, no? Internacionals, molt importants.
Dona compte que sabíem de les modelos que sofrien acoso, tant les modelos com les modelos homes o les modelos, els models homes, els homes i les dones models, sofrien acoso, això que ho teníem clar, però de les atletes no sabien pronunciar.
No, però lo de la gimnàstica americana ja porta anys.
Sí.
Que està en judicis.
Jo no era tan polèmic, sí. O a millor no m'havia arribat,
sí,
tant.
Sí, però imagina, 250 atletes enfronta a aquest metge, no? O sigui, que moltes proves i veurem finalment com es resol, no?
Bueno, al final també teníem el cas de Plácido Domingo, que també es van eixir moltes dones,
sí.
O sigui, moltes artistes que canten òpera, que l'havien acusat. Va eixir una i en el moment que eixir una i ella s'empodera i diu, això no pot ser, ni sent un ristre, un fum. I lo més curiós és quan algú diu, no, era com un arte de seducció. No sé, és que no sé jo què és el que pensen. No sé, Víctor, tu des de la teua edat, que potser tindràs una edat més per a valorar això, tu saps que una persona des de la posició de poder ho té més fàcil, eh? Tant siga home com dona, eh? Jo de
sí,
la dona
sí,
també,
sí,
també
sí,
ho pense. Però jo aposte perquè se denuncia. No sé si tu en la teua edat te trobes...
Oye, que, si una dona pensa que ha patit algo, té que dir-ho. I que s'investigui igual, siga una persona famosíssima o siga una persona normal de carrer.
Ojo, un home també, eh?
Sí, sí, clar, que també passa.
Perquè també se parla de directors de cine que han acosat també a homes com a dones. I ojo, actors que avui són molt importants i actrius que avui són molt importants i directors que són, vamos, lo más, i espanyols. Per lo tant, sí, no a l'acoso.
No, pa acabar bé, va, busqueu-lo, que crec que fan, crec que en Islàndia fan inclús un licor, no sé si és de tauró o de dofí, però crec que fan inclús un licor.
Me suena que vas... licor de tauró.
Me suena que vas veure una vega en un programa d'estos de turisme.
Jo sabia el de lagarto.
Sí, que està el lagarto dins de la botella. és veritat, això sí.
Però el de, bueno, pues ho mirem i demà si a casa ho comentem. Una estoneta de publicitat i el primer convidat.
Baila, baila como un terremoto. Baila, baila como un terremoto.
Estás a la 92.2 FM.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Coneixes Neurovila? Un centre pioner a Vila-real que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Estudi Tecles comienza con el periodo de inscripciones para el curso 2021-2022. Septiembre llega cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes realizar en nuestras instalaciones, en nuestra página web www.estuditecles.com o llamando al teléfono 655-893-564.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Bien, y hoy sí, hoy jueves, pues empezamos como más nos gusta, que es dando ofertas de empleo de la mano de Inma Cerdá, la presidenta de ADAVI. Buenos días, Inma. La semana pasada hicimos un pequeño descansito por culpa de las fiestas de la Virgen de Gracia, pero
bueno,
hoy volvemos.
Vosotros, porque nosotros no, nosotros estuvimos en la Casa de los Mundina.
No hicimos descanso contigo, con el resto estuvimos a tope, celebrando las fiestas desde aquí. Entonces, estuvisteis en la Casa de los Mundina.
Sí, estuvimos ahí gestionando, ayudando con los trámites del papeleo para el EMCORP 2021, el programa de empleo que hizo el ayuntamiento. Y entonces, claro, es un poquito de papeleo y era un poco pues ayudar a gestionar toda esta documentación para cuando lleguen al registro, pues que puedan ya... tener pues eso, todos más posibilidades para que lo semen a todos.
Pues, claro, estupendo. Pues empezamos, arrancamos rápidamente con todas esas noticias de empleo.
Pues mira, sigo con Fomen Economy porque acabo de ver que en la app de Villarreal, resulta que hay unos cursos que es gestión y organización de almacén en fábrica y comercio. Esto está muy bien porque ahora está muy en auge. Esto se hará en el vivero de empresas y son unos pocos días y son una duración de 40 horas en total. Uh-huh. Y es totalmente la formación gratuita y subvencionada por la Diputación de Castellón. Uh-huh. Por otro lado, también he estado viendo que en el sector de la construcción, la Fundación Laboral de la Construcción de Castellón oferta también tres cursos. En este caso sería ir al camino de Bechi de Villarreal, que es ahí donde está la sede, y ahí pues inscribirse. Y en todo caso, pues podéis ir al Facebook de Adabi, que ahí tenemos toda la información colgada, y podéis ir incluso con los enlaces, ir al sitio.
Y si tenemos dudas, te podemos llamar al teléfono.
655-450-989.
Estupendo.
Estupendo. Y ahora seguimos, vamos con Labora y también... Un aviso importante de Labora, muy importante que todo, y creo que lo avisaré durante varias semanas. La renovación de la demanda de ocupación deja de ser automática a partir de noviembre, ¿vale? Se supone que, bueno, seguramente enviarán un correo, ¿vale?, para avisar, pero no obstante, pues esto se va teniendo en cuenta porque toda aquella persona que está cobrando, pues si no la renueva, perderá.
Sí.
En fin, seguimos. En el gestor de la oferta de Villarreal de Labora y se precisa mecánico de camiones y con experiencia para llevar taller y atender a todo tipo de reparaciones. Después también hay un adjunto o adjunta de jefe de obra, un arquitecto o arquitecta, técnico o ingeniero industrial, y la ubicación sería para Burriana. Y tenemos operario para producción, es para coger piezas cortadas a láser, limpiarlas y preparar para embalajes. Y la ubicación es en las alquerías del Niño Perdido. Esto es un pueblo que también se menea mucho trabajo.
Sí,
también.
Así nos gusta.
Claro que sí. Ahora tenemos en el SPAI de Empresas, se busca personal docente en albañilería. Uh-huh. Y tenemos oficial de primera en albañilería también, y es para Burriana. Ahora nos pasamos a Castellón, el gestor de la oferta también es de la oficina de Castelldefels de Castellón y se necesita camarero, camarera y cocinero y cocinera. Y es para trabajar en una cafetería-restaurante del centro deportivo. Electromecánico para Almazora, un enfermero o enfermera para cubrir puesto vacante en la residencia de la tercera edad. Gestor de la oferta también ahora de historiador Viciana, ¿vale? Y tenemos fontanero de montaje de RPR, multicapa y de sanitarios. Tenemos oficial de reparación, instalación, videoportero y antenas. Esto es la electricidad, uh-huh, del sector de la electricidad. Electricista de mantenimiento, oficial de primera, ayudante de cocina avanzado, avanzada, o sea, algo más, Se busca técnico electromecánico con experiencia mínima de 4 años. Docente para la acción formativa de limpieza y desinfección de espacios públicos y privados. Docente acción formativa Excel básico y avanzado. Ayudante de lavandería. Y ahora conductor retroexcavadora. Y dice, buscamos un operario carretillero para manejo de retroexcavadora y dumper. Indispensable disponer de los certificados de prevención de riesgos en la materia, de movimientos de la tierra. Eso es de unas 20 horas. Carnet de carretillero y, en fin, experiencia mínimo 1 año. Personal de limpieza por la mañana en Espai Empreses. De 8:30 a 1:30. Tenemos profesor o profesora de inglés. Pero eso sí, tiene que, en los requisitos dice que con el C1 de Valencia. Uh-huh. Y ahora tenemos profesor de geografía e historia para profesor de secundaria. Y nos pasamos a la Diputación. Tenemos administrativa en el departamento de compras de importación. Esto estará en Almazora. Administrativa contable para Segorbe, mozo almacén para Bechi, técnico mantenimiento de ascensores para Almazora, ingeniera mecánico para Almazora, electromecánico para Valdeusó. Con esto me faltan 4 más. Chofer camión para Soneja, operario de almacén para Valdalba, maquinista excavadora, oficial de la construcción para Valdalba, montador o montadora de muebles para Villarreal. Bueno, pues con esto
pues yo daremos... que pienso que mucha oferta, sobre todo de todos más, los sectores,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Recordar que pueden entrar en el sí, Facebook en el de Adavi, que vosotros lo vais poniendo, ¿no?
Sí, porque allí es todo el trabajo que se mueve en la provincia, pues ahí lo estamos colgando continuamente junto con la Asociación de Parados también de Castellón, ¿eh?
Y recordamos pues tu número de teléfono, Inma.
655-450-989.
Pues estupendo. Para con todo cosa. Esto, pues acabamos tu sección, que ya saben que la pueden volver a escuchar si no se han quedado con algo en nuestra página web. Y a ti, pues te veo el próximo jueves.
Pues igualmente. Muchas gracias, Mónica. Adiós.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web, clinicayopisdiaz.com, o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial, ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca, para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca, para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca, para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que... venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología mild hybrid y etiqueta eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Under a pale blue sky, you never felt so cold.
I ara tenim que reflexionar sobre aquest tema que em pareix molt interessant, i és que el Ministeri per la Transició Ecològica i Reto Demogràfic continua impulsant-nos perquè participem en la convocatòria de la Setmana Europea de la Mobilitat, que es celebrarà entre el 16 i el 22 de setembre. En este cas, Vila-real, la ciutat de Vila-real agarra del seu testic, el testic que mos llança al Ministeri, i per la seva part del regidor d'Agricultura, Sostenibilitat, Transició Ecològica, Energia i Medi Ambient, José Ramón Ventura Chalmeta, va contar-nos què va a fer ell.
Hola, molt bon dia. Pues nosaltres, com ja des de abans d'entrar jo, nosaltres estem seguint aquesta iniciativa europea i fent els nostres xicotets actes que l'any passat, a causa de la pandèmia, no van poder realitzar, i aquest any farem el que és el dissabte, dia 18, de 10 a 2 del matí, unes activitats sostenibles ahí en uns jocs familiars que són de l'Espai Sapiens, i després també tindrem un circuit de proves per als vehicles elèctrics, estos que tenen l'empresa SMS, Mobility Systems,
sí,
que ens vindran, ficaran una carpa i ens ensenyaran els productes que tenen i la facilitat d'ús que tenen, l'autonomia, ens explicaran tot el que ens fa falta saber. I després per l'esprat tindrem unes activitats també per a jovenets de 5 a 8 de l'esprat, que és com fer una ciutat sostenible dins de tot un taller que és el bosc d'oxigen. Faran xoc reciclats, reciclaran productes de deixalles, sobretot de plàstic, i després el diumenge, aquest dia, això ho farem ahir a l'avinguda.
Això tindrà lloc a l'avinguda La Mora, que està entre l'auditori i el carrer Borriana, per si ve gent de fora.
Tallarem el tràfic perquè una de les aspiracions és que tota aquesta avinguda reduïsca el número de vehicles que es traslladen per aquesta avinguda i la gent comença a circunvalar una mica més i deixa el que és el centre del poble un poc més per a les bicicletes, els peatons, i puguem fer una ciutat una mica més habitable i en menys emissions de CO2. Després, el diumenge, ja ens trasladarem a la plaça Major i farem una altra vegada prova de bicis elèctriques. Vindrà la policia a explicar-nos la nova normativa dels vehicles de mobilitat personal. Tindrem un taller de manteniment de bicicletes que ens prepararan els xics de Decathlon, que també han volgut col·laborar amb nosaltres en aquesta iniciativa. I farem una bicicletada fins a l'ermita, tots junts, i que tots els que s'hagin inscrit després tindran un sorteig de diversos productes que ens cedeixen tant Decathlon com SMS, i a més donarem 200 euros per a comprar una bicicleta en un dels establiments de la nostra ciutat.
Tot això baix el lema de per la teua salut mou-te de manera sostenible.
Molt important. tots sabem que no és només que quan camines menetges el cor i amaines i cremes calories que te sobren i mantens el cor en moviment, sinó que també al no emitir CO2, al reduir l'emissió de CO2, la gent respira un aire més saludable, i inclús els que no caminen i no es mouen d'una manera saludable milloren també les seues condicions de vida.
Dissabte 18, diumenge 19, activitats des de les 10 del matí. El dissabte serà fins les 8 de la vespre i el diumenge serà fins les 2 del migdia. Important, ens manejarem, cuidarem el planeta i a més podrem ser els afortunats i obtindre este val de 200 euros. I clar, perquè així n'hi han englobats diverses coses. També manejaràs l'economia circular, no? La manejarà així en este val.
Per supost. A veure, nosaltres sempre apostem per el comerç local o de quilòmetre zero. La prova està així en el mercat de productors que tenim a la plaça de l'Ajuntament, tots els dixosos, i l'esforç que s'ha fet des de la Conselleria d'Economia d'apoyar als nostres comerciants locals. Este val que nosaltres sortegem és per a comprar productes en les tendes de bicicletes que tenim així a la nostra ciutat, a pesar de que les dues empreses que col·laboren amb nosaltres, una está ubicada en Onda y en Castelló, la otra está ubicada en Castelló, SMS, pero son chendas y del poble, uh-huh. Y nosaltres apostem sempre per el comerç local. Aquestes dues empreses ens cediran material per al sorteig, però el val sí que serà per a consumir en una de les tendes ubicades així a la nostra ciutat.
Val, però aquestes dues empreses que venen a, d'alguna manera, a fer aquestes activitats, que recordem són gratuïtes, completament gratuïtes?
Completament gratuït. L'únic que demanem és a la gent que s'apunte en l'enllaç que tenim, perquè a més d'inscriure-se per al sorteig, que és el que a molta més gent li farà il·lusió, uh-huh. I la gent vindrà a fer la bicicletada, farem una volteta per Vila-real, de ser l'ermita i tornar, acompanyats per la policia, i al mateix temps que t'inscrius podràs contestar a una xicoteta enquesta que han preparat des de la regidoria per a poder saber els hàbits de mobilitat de la gent que ja pensa en mobilitat sostenible i quines necessitats n'hi ha en aquest poble, com pot ser pues, que fan falta més metros encara de carril bici, que estiguen més interconnectats, que s'amplien les places d'aparcament a les afores per atendre més espais peatonals en el centre de la ciutat. Tot això esperem que siguin missatges que ens doni la gent i nosaltres, basant-nos en totes aquestes dades, veurem si en el pla de mobilitat urbana sostenible que tenim donem resposta a totes aquestes inquietuds.
Mm. En aquest cas, quan parlem de vehicles d'emissions zero, estem parlant de vehicles que hem d'aconseguir que substituïsquen els que actualment tenim.
Sí, en aquest moment
és una aposta de futur.
Estem parlant de les bicicletes elèctriques, del patinet elèctric, del patinet no elèctric, de la bicicleta no elèctrica, i hem rebut la proposta d'un jove d'ací del poble que s'ha comprat un vehicle elèctric, uh-huh. Un automòbil elèctric, i s'ha oferit a ficar-lo el dissabte en la avinguda, i el ficarem nosaltres en exposició per a que la gent més adulta puga anar i fer-li preguntes de com va, quan li consumís, com li gasta.
Quina una miqueta té.
Exacte, una miqueta per saber les facilitats o els inconvenients que ell té en l'ús de dia a dia del vehicle elèctric, perquè un automòbil elèctric també és un vehicle sostenible.
Clar, dones compte, quan pensem en un vehicle elèctric ens preguntem on podrem recarregar-lo,
sí.
¿Vale? I ens donem compte que les grans superfícies són les primeres que han posat punts de recàrrega.
Sí.
I hi ha ciutats, jo no sé Vila-real en aquest moment si té punts de recàrrega, quan ne té, si vostè té previst posar-ne més.
Sí, anem a veure. Nosaltres ja tenim previst ficar un parell de punts de recàrrega per a patinets elèctrics. A part d'això, estem mirant, perquè, clar, una cosa és voler ficar el punt de recàrrega i una altra cosa és poder ficar-lo en un espai nostre, públic, en la potència que requereix carregar un cotxe i ficar-li per lo menos un carregador de mitja potència, no de càrrega lenta. I això tenim previst ficar-ne tant a la via pública, hacia el centre del poble, com en el pàrquing de baix del mercat,
mm-hmm.
Però estem fent l'estudi perquè no suporta tota la línia i tots els punts de llum que nosaltres tenim en aquest moment no suportarien un punt de càrrega semiràpida. Per tant, estem fent l'estudi. Els centres comercials sí que és cert que s'han manejat tots ja. Lidl, que s'ha inaugurat fa no res, hi ha tres punts de recàrrega, i tots els altres centres comercials està previst que vagin fent-lo. Iberdrola volia ficar un punt de recàrrega de càrrega ultraràpida ubicat així en la nostra població per a la gent que es desplaça per l'eix del Mediterrani, per uh-huh. l'autovia.
Uh-huh.
En quan tinguem una eixida directa de l'antiga autopista a la ciutat, això podria fer que cambiara la ubicació que ja tenia prevista. Entonces estem una mica a l'espera, però sí, la idea és que en un futur en els nostres carrers puguem veure punts de recàrrega elèctrica, inclús en les parades de taxis, perquè els taxistes acabaran tenint també vehicles elèctrics.
Claro, això és una tasca que depèn de vostè. Vostè sabe en este moment que quan vas a una gran ciutat, en estos moments n'hi ha dos ciutats que tenen prohibida l'entrada a vehicles que no són elèctrics.
Tenen prohibida l'entrada a la zona central.
Central.
O sea, això, a Vila-real també ens toca, per ser de més de 50.000 habitants, fer una zona de baixes emissions. Nosaltres ho tenim en estudi, estem treballant-lo ja actualment, fer una zona de baixes emissions al casc antic del poble, al casc antic de la ciutat, que ja el tenim semipeatonalitzat en molts carrers, i legalment estarem obligats a fer-lo en breu. Per tant, nosaltres ja vam començar l'any passat a fer l'estudi i en quan ho tinguem avançat ho portarem a licitació, portarem a exposició pública perquè la gent també es pugui fer les al·legacions que facin falta i després ho trauríem a contratació. El que passa és que això va a un plaç vista que no és d'esta legislatura ja.
Ja, però el que passa als polítics, i jo li dic això per això que el tinc davant, el moment és ara, anem a un planeta més sostenible, Europa ens demana que siguem més sostenible, vostè en les seves conviccions i en el seu partit també defensen això, i és una manera de contribuir a lo que serà el futur dels seus fills, dels seus nets, i és... Ara, que estem en esta setmana europea, és el moment de preguntar-li si vostè ja serà d'estos que ja plantarà aquesta semilleta. Que quan estiga l'arbre crescutet ja ho veurem, però està obligat.
Sí, sí, nosaltres, des de que vam entrar, des del primer moment, vam presentar la proposta d'emergència climàtica. Ens la creiem. Nosaltres som l'última generació que pot fer algo per a parar, si no revertir. Revertir és molt, molt, molt difícil, però és el nostre objectiu, el canvi climàtic. Sabem que o ho fem ja o arribem tard. Tots els anys anteriors, les cumbres climàtiques que jo vaig estar en la de Madrid i senties parlar als polítics de bueno, ya veremos, ya llegaremos, esto ya se verá, bueno, todos los años ha habido temperaturas altas y bajas, però no, certament dia a dia ho han vist, els incendis que hi ha últimament a tot arreu del món, les pedregades que cauen així, el tamany de la pedra no és el normal que ens ha caigut tota la vida, que sí, en estiu pedregava moltes vegades, però que hi ha una pedreta xicoteta i punt. Les sequeres són cada vegada més llargues, ja les notem. A tot el sud de la península està passant una crisi hídrica molt important.
Sí, el desert va guanyant molt terreny, quasi pràcticament salta ja l'estret.
La gent ja és conscient que això no pot donar pas arrere. Tots aquests partits que diuen que primer és l'economia abans que l'ecologia, anem a veure, l'economia no pot ser davant de l'ecologia mai, perquè els nostres fills no podran viure d'una economia basada en algo que no siga sostenible. Entonces tenim que crear el caldo de cultiu per a que l'economia siga sostenible.
Pues en estes paraules ens quedem, regidor José Ramón Ventura Chalmeta, regidor que ens donarà a disfrutar un cap de setmana bo en la setmana sostenible. Moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia i vos esperem a tots, tant el dissabte com el diumenge.
Allí estarem.
Estás a la 92.2 FM.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra. Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana. Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal. Se apropa la nueva temporada y torna al básquet. L'Esportiu Bàsquet Villarreal obre el termini de noves inscripcions de jugadors per a la propera temporada per a xiquets a partir del 6 i fins als 17 anys. Informa't en la web www.ebvillarreal.com, per WhatsApp al telèfon 643-381-390 o a les nostres xarxes socials. Incorpora't al club, fes nous amics i gaudis del bàsquet. Ah, i esteu atents perquè enguany teniu la possibilitat de fer-vos socis i sòcies del club i gaudir del bàsquet va amb moltes avantatges per als socis i sòcies. Més informació en breu a la nostra web i xarxes socials.
I ara tenim nosaltres a Carles Mulet, ell és senador nacional per Compromís. Molt bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
Mire, vull que senca un vídeo que circula per les xarxes i després el comentem. Si li pareix, anem a sentir-lo.
No vamos a aceptar sus enmiendas porque son de carácter muy general, son inespecíficas y no aportan nada y las otras cambian por completo el objeto de nuestra moción. Lo que sí no me ha quedado muy claro por parte del señor Mulet es si me ha llamado mala persona o asquerosamente fascista. Muy bien. No vamos a aceptar sus enmiendas porque son de carácter muy general.
I tot això, però no acceptar les enmiendes. Perquè, clar, al final el vídeo sí que vostè li contesta de forma gestual, però m'agradaria que diguera als oients si realment li havia dit aquestes dues coses.
Havia dit, bueno, volia enquadrar-ho un poc, no? És un debat, és una provocació que Vox va portar una moció al ple del Senat que era una autèntica barbaritat, era un despropòsit, era insultar pràcticament a tots els immigrants que foren pobres, no? Una cosa que es va indignar a tots, no? I el que van fer va ser una esmena per a tindre un torn de rèplica, més que res, sabíem que no tenim res que esmenar i no, que no tenim res que negociar en Vox, i no vaig centrar en la persona en concret, no li vaig dir a ella que era això, sinó que es posiciona més polític del seu partit. És que era un insult, no? Qualsevol persona, inclús espanyola, que ha sigut migrant alguna vegada a la vida, que molta gent ho ha sigut, tot el que dient era insultar a la gent que ha tingut que fugir de sa casa. I això,
sí, és... Vostè, feia una estoneta, m'argumentava que els que no volen són els immigrants pobres. Exactament, com expliquem-nos què és això?
Sí, no, el discurs de l'odi cap al diferent, no? de que venen així a robar la faena, de que venen així pràcticament a delinquir, a violar, a sembrar el mal per part de l'extrema dreta, és molt curiós perquè quan, per exemple, quan un grup terrorista iraní va financiar a Vox, no? Un grup d'aixòs que està en la llista de els terroristes per als Estats Units, aleshores això sí que eren gent estrangera, i si gent sí que no eren espanyols, però els seus diners sí que eren bons, no? Quan són diners, quan són ben vist, no? Quan ve un jeque àrabe, aquesta persona és benvinguda, però quan ve una persona empatera, això és una amenaça per a tot, i aquesta gent són delinqüents en potència, no? I el que estem criticant és això, no? Si discurri hipòcrita, no? Mentre veiem que sí, qui està salvant l'agricultura moltes vegades, qui està salvant els serveis domèstics, qui està salvant la natalitat en les nostres comarques, estem que ve de fora, se vol criminalitzar aquesta gent i pensa que això és un discurs, bueno, que l'únic que vol fer és treure el rèdit polític d'atacar el pobre, perquè mai se claven en una persona de fora que té diners.
Vos està dient que tenen una doble vara de medir.
Sí, doble, triple, sí, és pura hipocresia el que està fent, no? És d'això, mai han vist una crítica als poderosos per part de Vox, no? Sempre estem veient això, que estan intentant posar en desparadero la gent que menys té, no? Un poc confrontar al penúltim en l'últim, això és que sí. Dos hores de debat en el Senat per això... Indigna moltíssim.
Nosaltres els preguntem, quan ocorreix, per exemple, el que ha ocorrit en Afganistan i demés, i ells el que ens diuen sempre és sí, som un poble acollidor, però que la gent que entre que estiga documentada. Això és el que ens contesten.
Clar, i també això va ser un poc el debat, no? Ahir van dir barbaritats, van dir que els afganos que se n'anaren a països musulmans, que eren així, van dir una sèrie de barbaritats increïbles, i també el que vam explicar, dic jo, si tinguem una catàstrofe climàtica, que ja està dient el Banc Mundial que en 29 anys 260 milions d'habitants de la Terra tenen que fugir de nostra casa perquè no podrem viure, o la gent que des de fa no res, va explicar el cas de ma abuela, per exemple, que la tenen que fugir de la guerra, no? I la gent era legal o eren il·legals. I si tenen en contractes de treball o fugint directament, jo soc el primer que si tinc que fugir per no morir, no estaré mirant si sóc legal o il·legal. I si la llei impedís, no?, que una persona pugui escapar de sa casa perquè van a matar-la, perquè està morint de fam o perquè climàticament no pot viure, aleshores haurem de canviar les lleis, no?, que siguin unes lleis més sensates, no? I això va molt en confrontar amb el discurs de l'ONU en el que estem fent al País Valencià, pensant que som una de les comunitats que estem donant exemple, no? Quan lo de l'Aquarius, ara quan lo de l'Aquarius hem sigut també els primers en dir que volem portar persones i que volem salvar persones. Evidentment, hi ha gent així que ho està passant molt malament, però la gent que està passant malament així no se mor, no? I el que volem és tenir un poc d'humanitat i empatia cap a les persones.
En este moment, que ja no es parla tant d'Afganistan, perquè vostè sap que això tot va per modes, no? Vostè considera que la premsa nacional està deixant-lo un poc de costat?
Sí, però això passa en tot, no? Un problema gratíssim, no cal anar tan lluny en Ceuta i Melilla, no? O en les Canàries. Canàries estan desbordades pel drama de la migració, no? I únicament són notícia quan, de manera puntual, però allí la gent que s'ha vivit allí s'ha vivit un drama, no? Tenim partits en els quals anem junts a l'Eurovés que s'ho comenten, que és un drama realment, no? I però això sí que fa falta buscar alternatives, no? Està clar que tots funcionem un poc i són impactes que rebem per mitjans, no? Però tenim un problema molt, molt seriós, que el que no pot fer és esto de taxer en aquesta hipocresia en la qual ho tracta Vox, perquè és que damunt no dona cap solució, que simplement criminalitzar, allò de veure, escolteu, posem-nos seriós, perquè això va més, no és una cosa puntual, que per posar més madura s'acaba el problema de la migració, no? És que anirà més, i si o la Unió Europea té una política comuna o anem a veure situacions molt complicades.
Vostè també argumentava que tots som migrants. Hem de conscienciar-nos de que al final tots en un moment donat podem ser migrants?
Sí, clar, és que d'això, jo també vaig posar el cas personal, no? Jo no visc al mateix lloc on vaig néixer, no? Els meus abuelos no viuen al mateix lloc on va néixer. Tot el món es movem, no? I qui sap, no?, que pugui passar d'ací 20 o 30 anys. Estem parlant que segurament el canvi climàtic està allà i hi haurà moltes zones del nostre país, de la nostra comarca, en les que no se podrà viure i es tocarà moure, no? Per tant, tots estem som susceptibles. Fa 80 anys vaig haver gent que tenia que saltar la frontera o passar el xarco directament per fugir d'una guerra. Per tant, ningú estem a salvo, no? I més en aquest país, quan dius la història d'aquest país, és una història de civilitzacions i de gent que ha passat, que aleshores no seria migració, segurament seria invasió, o ho diuen d'una altra manera, però estem, portem a la sang la migració, totes les persones humanes, no? Si t'agarres la Bíblia, també van tindre els primers persones Alexandre va tindre que emigrar del seu paradís, no? Per tant, no és una cosa nova, és ho portem tots i tots ho som potencialment i ho portem en el nostre ADN.
Carles Monet, senador per Compromís, moltes gràcies per haver intervenit i fins un altre dia.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre. Well, I can shine if you just let me know. What's a fella gotta do?
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en Hyundai.es. Mobi Corea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Am I wrong? 'Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? 'Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die.
Bueno, y tema preocupant perquè el CESIF denuncia el desacord en l'empresa de limpieza i això deixa des d'avui sense servei el centre penitenciari d'Albocàsser. I per a parlar molt d'això tenim a Moisés, que és el delegat sindical precisament en este centre, el centre precisament d'este centre, el centre penitenciari d'Albocàsser. Buenos días, Moisés.
Buenos días, Susana.
Ahora sin limpieza.
Pues sí, ahora sin limpieza. La gente debe pensar que el centro penitenciario d'Albocàsser solo viene a contar problemas a Radio Villarreal, pero es que es así. Ahora estamos sin servicio de limpieza. El servicio lo presta una empresa. Y bueno, se han venido sucediendo incumplimientos de contrato sistemáticamente desde el mes de mayo y hoy, 16 de septiembre, pues estamos sin servicio de limpieza, donde nadie limpia las instalaciones que usamos los funcionarios, tanto, bueno, pues oficinas, cabinas de funcionarios, zonas de seguridad. Entonces, pues nos encontramos en una situación bastante grave porque no tenemos ningún tipo de limpieza a día de hoy.
Pero, verá, es que esto, si usted me lo cuenta, en una situación donde no hay un peligro añadido como es una pandemia, suceden a veces, sobre todo en instituciones públicas, que ocurren estas cosas, pero es que ahora esto no puede ocurrir, o no debe ocurrir, o es denunciable que ocurra.
Efectivamente, esta es una situación que la ha provocado la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Es un problema, no es nuevo de ahora, porque nosotros a lo largo de los años con el tema de los contratos de limpieza siempre venimos teniendo problemas. Los precios de licitación son bajos para limpiar una superficie tan grande como es un centro penitenciario, en este caso el de Albocàsser. Las empresas licitan a la baja, muchas veces son adjudicaciones temerarias, como nosotros hemos denunciado que esta última adjudicación rozaba la temeridad, porque evidentemente por un precio de que se adjudicó el contrato no se puede limpiar el centro penitenciario. Entonces, bueno, se hicieron los informes pertinentes desde la dirección del centro, a la intervención delegada de Hacienda aquí en Castellón. La interventora vio que ese contrato se podía cumplir con la empresa, que no entraba en temeridad, pero no es así. Por ese dinero y poniendo trabajadores y productos de limpieza, por ese dinero que se adjudica, el centro no se puede limpiar. Y es el problema que venimos teniendo, no de ahora, hace años atrás, con los contratos, las empresas pues no cumplen. Evidentemente, empresas potentes del sector, por el precio de que se licita el contrato, no lo asumen porque no pueden dar el servicio. Entonces nos encontramos de que las empresas que participan muchas veces no conocen el tipo de instalaciones ni los servicios que hay que dar, licitan a la baja, se le adjudica la oferta, pero luego no pueden cumplir. Entonces es en el punto que nos encontramos ahora mismo.
¿Solución?
Pues la solución es complicada, es rescindir el contrato, pero evidentemente es un contrato mayor, necesita unos informes del ministro y del Consejo de Estado. Esto nos habla de pies y manos. Nosotros no podemos hacer ningún tipo de contratación ni un contrato menor para que se dé el servicio, porque nosotros tenemos que resolver primero este contrato y los plazos pues son alargados. Entonces estamos hablando que puede ser un plazo que esto se solucione en 3 semanas, como a lo mejor se solucione en varios meses. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en este caso a la dirección del centro, la ha dejado abandonada porque bueno, es un contrato de menos de 120.000 euros, delega las competencias, y nosotros cuando hemos pedido ayuda a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, pues nos hemos encontrado en que todos los procesos y tal los tenemos que hacer desde el centro y trabajamos un poco a ciegas, en vez de pues ayudarnos, pues todo lo contrario, no nos están ayudando y nos encontramos pues que el centro está sin limpiar y no sabemos cuándo se limpiará.
Claro, pero mientras tanto, es que todo esto que usted está diciendo es así, pero mientras tanto no se puede tener este centro sin limpiar. ¿No han pensado? Es decir, es que a mí no me cabe en la cabeza que no haya un plan B.
Pues claro, el plan B al final requiere tiempo y tiempo es lo que no tenemos. También se han aportado ideas de contratar personal laboral, que tiene que autorizar la Secretaría General, pero claro, el contratar personas, realizar los contratos, no es una contratación al uso como puede hacer una empresa privada que hace una entrevista y al día siguiente está trabajando el trabajador. Aquí no. Aquí esto lleva unos plazos largos y tiempo es lo que no tenemos. O sea, si el funcionario de instituciones penitenciarias estábamos mal por todos los temas que hemos expuesto aquí en Radio Villarreal, pues es que ahora nos va a tocar coger el mocho y la fregona, es de vergüenza. Entonces, bueno, pues nos encontraremos que si queremos mantener limpias nuestras instalaciones, bueno, pues aparte de hacer nuestras tareas de vigilancia, nuestras tareas burocráticas, pues ahora ya tendremos que hacer tareas de limpieza. O sea, es el abandono que estamos sufriendo por parte de la administración, pues ya en todo tipo de cuestiones, como hemos hablado yo, del tema del uniforme, retribuciones salariales, no somos agente de autoridad, y ahora nos encontramos pues que los centros, el problema de limpieza no es un problema exclusivo del centro penitenciario de Albocácer. Las prisiones de Aragón las tenemos igual. En Extremera, Madrid, uno de los centros, está también en un escalón por debajo de nosotros, pero también le va a pasar exactamente lo mismo. O sea, no es una cosa exclusiva del centro penitenciario Castellón II, es que a nivel nacional pues está pasando esto.
Pues Moisés, le dejo bien atareado, es decir, va a tener que al final no sé hasta dónde llegarán. Es que me he dejado sin palabras, la verdad es que ya que les toque coger el mocho y ponerse a limpiar, y era lo último que esperaba.
Esa es la realidad. Ahora es la Virgen de la Merced, la fiesta de la institución, pero evidentemente CESID no va a acudir a ningún acto porque claro, como usted comprenderá, no estamos para celebraciones pues cuando tenemos mil problemas en nuestra casa, que pues aparte de las agresiones, los incendios que hemos sufrido durante el verano, pues ahora, bueno, pues para empezar el otoño, pues tenemos un otoño caliente con el tema de la limpieza. Entonces, Deciendo va a celebrar la fiesta, no estamos para fiestas. Y bueno, y volver a agradecer a Radio Villarreal, que siempre es la voz del funcionario de prisiones en la provincia de Castellón, y que se haga eco de estas noticias, pues hace siendos, lo agradecemos mucho.
Gracias a ustedes por levantar esta voz. Moisés, delegado sindical del CESIF en el Centro Penitenciario de Albocácer. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, Susana, un abrazo.
Estás a la 92.2 FM.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Onda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Veient aquest bon ambient, acaba d'arribar així al nostre estudi de Ràdio Vila-real la regidora de proximitat de Cide la Ciutat, Míriam Caravaca. Bon dia, Míriam.
Hola, molt bon dia.
Un plaer tindre't així, sobretot per aquesta activitat tan divertida que heu programat des de la seva regidoria, no?
Sí, divertida i a la mateixa hora educadora i conscienciadora.
Sí, estem parlant d'una fireta d'adopció de gossets i gatets, no?
Sí, és una fira, està programada per a visibilitzar el tema dels animals de companyia que com estem veient dia darrere dia, sí, en Vila-real al mateix temps que en el resto de les poblacions, pues n'hi ha molta afició als animals de companyia.
Sí, sí, sí.
I la veritat és que n'hi ha un problema, que arriben els Nadals, els xiquets demanen als pares i se cachorret, no? I se animal de companyia tan xicotet que el veiem. I quan venen pues les vacacions de Pasqua, venen les vacacions d'estiu, pues ja pues pareix que molesta, que ja no poden estar i abandonen a estos animals. Entonces és una fira d'adopció sobretot enfocada als animals adults, perquè són els grans pues
sí,
damnificats, no? Diguem.
Sí, és una làstima, com vostè bé ha dit, no? L'any passat justament per Nadal així vam intentar conscienciar, no, de que no es regalara aquesta mascota, no, de que els Reis Max pues que no la portaren, no, perquè moltes voltes no som conscients de la responsabilitat que porta tindre pues un animalet de companyia a casa, no? I clar, vostè m'està dient que tant serà una fireta tant de gats com de gossos.
Sí, els gats, n'hi hauran dos desfiles de gossos, uno que se farà a les 12 del migdia i l'altre sobre les 4 de la vespre. Els gatets sí que no estaran allí perquè evidentment són animals que ho tenen més complicat per... Tots sabem com...
Sí, com ells van a la seua bola, diguem.
Sí, i se podrien estressar moltíssim. Però sí que n'hi ha 15 associacions de tota la província, és d'àmbit provincial. Nosaltres, l'Ajuntament està molt conscienciat en el tema dels animals i han convidat, pues, evidentment, pues, a tota la província a participar d'aquesta fira. Fira, conscienciació i educació. Està també ambientada pels xiquets, n'hi ha jocs i contacontes ambientats als xiquets, també per a sensibilitzar-nos, perquè no n'hi ha major manera de canviar la societat, no? I conforme veiem als nostres animals de companyia i conforme es tractem, que educar, no? I els nostres xiquets en això són
pues
especialistes.
Sí, perquè, clar, si no són ells els que si les explica que aquests animalets no es poden abandonar, no? Al fi i al cap, tenim que crear educació al seu voltant.
Que no són un xoguet, que aquests animals formen part de la família i que són un membre més i que tenen que estar atesos i tenen que estar ben cuidats.
Sí, a més, això des de les associacions d'adopció també fiquen, diguem, com unes mesures o unes restriccions o intentar veure quina és la família més adequada per al gos, no? Perquè no és el mateix tindre un piso i tindre un gos gran que un jardí on puga estar, no? També això són molt conseqüents en a qui donen aquest exemplar, no?
Sí, així és. Ells fan un treball de veritat altruïstament encomiable, fan una tasca replegant els gossets que els abandonen, els gatets,
i malalts també,
sí,
no?
Sí, és increïble. Des de l'Ajuntament, pues, evidentment, es donem el suport i la cobertura que podem, però ells fan una gran feina. I tot altruïstament del seu temps de la vida familiar, de la vida personal, al final, pues mira, estaran el diumenge treballant per
serà el diumenge, no serà este diumenge, serà el diumenge que ve, no? El dia 26,
crec. El dia 26 de 10 del matí a 9 de la nit. N'hi ha activitats durant tot el dia.
I estaran així a la plaça de l'Ajuntament?
No, serà al costat de Carrefour, on fem el recinte de la marxa, allí, perquè és una zona també més tranquil·la per als animals, també per allí tenim propet el Pipicant, que també poden está el pipicán del broquillo, o sea, es una zona pues més adecuada per,
sí,
per als animals.
I poder fer totes aquestes activitats, no? Clar, que la gent sàpiga que és un lloc, pues, això, no? Educatiu, on apropar-nos, i que jo crec que també 15 associacions ha dit que venen de tota la província, que també agrairan aquest tipus d'esdeveniment, no? Per apropar-se a aquesta ciutadania.
Sobretot la visibilització, no? De que al final és una problemàtica el que s'abandonen estos animalets. És una problemàtica. N'hi ha gent que pues, té gats, després de les amoies...
Sí,
després, clar, tenim problemes. Després tenim problemes a la ciutadania perquè se creen colònies de gats i al final tot porta problemes.
Sí.
Igual que els animalets, els gossets, que els abandonen també i es deixen...
A més, és una època perfecta, diguem, perquè venim després de l'estiu, no? Que és a lo millor quan més feina tenen ells, no? Quan arrepleguen tots aquests gossets que els deixen abandonats però on ells volen. No és el mateix que a lo millor un gosset es puga perdre, no? Que el hagin deixat abandonat. Però sí, que a més, o sigui, la ciutadania també es té que conscienciar que si per qualsevol cosa no el podem tindre, pues que vagin a estos llocs, no?
Sí,
que no els deixen per el
carrer. A les protectores, que fan, ja li dic, una tasca però encomiable.
Sí, la veritat.
Nosaltres des de l'Ajuntament pues, no podem fer més que recolzar i potenciar aquestes iniciatives i visibilitzar, sobretot educar. Ara li porta així un conte que va presentar aquest estiu José Sánchez i Maria Carda, que va dedicat pues, a les mascotes i els pas xiquets. Des de l'Ajuntament vam adquirir uns llibres i els repartirem per les biblioteques de les escoles, així que els farem arribar també, perquè educant és la manera de canviar la societat, no?
Pues sí, la veritat és que jo crec que això, abans de tindre aquesta mascota, no, hi ha que fer una reunió familiar.
Primer, n'hi ha que pensar bé quines obligacions n'hi han i quines obligacions
tenen obligacions. Que sí, és veritat que quan arriben pues acaben sent el focus de la família i tornen, no, tot aquest amor que nosaltres els hem donat, pues donant-los un hogar, no, al fill i al cap. Pues regidora de proximitat d'ací de Vila-real, Míriam Caravaca, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día? Anem y Tornem es una empresa de servicios de Vila-real que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. Anem y Tornem te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en Anem y Tornem en el 681-263-012 o en www.anemitornem.com.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Las cuatro. ¡Ay! Solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
I ara tenim l'alcalde de Betxí, el Ferrer Molar. Molt bon dia, alcalde.
Hola, molt bon dia.
Festes en honor al patró de Betxí, que és el Santíssim Crist de la Pietat, no?
Sí, tenim una peculiaritat a Betxí, que tenim dos patrons, que un és el que comemorem les festes, el Santíssim Crist de la Pietat, com m'has dit, i després tenim Sant Antoni en gener.
Uh-huh. Unes festes atípiques o quasi normals?
Bueno, jo diria especials, o diferents, no? Nosaltres teníem una premissa abans de l'estiu, que era que faríem tot el que poguérem i tot el que ens deixarem fer. I en aquest sentit, pues, atenent a les mesures marcades per les autoritats sanitàries, pues, podem fer, per exemple, espectacles musicals, podem fer espectacles taurins i podem fer altres tipus d'esdeveniments, no? Sempre amb control d'aforament i marcant distàncies, mascaretes, etc. No? I en aquest sentit pues, hem fet un programa, jo crec que de molta qualitat, per a tots els gustos i pràcticament tots els dies n'hi ha actes diversos per tal de commemorar les nostres festes.
Clar, mire, en aquest moment hi ha diverses coses, com per exemple, me ve al cap la Fira de Nules, que es debatien entre fer-la o no fer-la, entre que anara gent de fora o no anara, entre aquesta crida que se fa al personal quan hi ha alguna festa. Vostè com a alcalde s'ha plantejat el fet de que anirà gent de fora a Betxí?
Bueno, nosaltres som un poble acollidor i en aquest sentit tots els visitants seran ben rebuts, com no pot ser d'altra manera, i per tant pues, també fem una crida a tots els visitants a que vinguin a participar de les nostres festes, a comportar-se entrellat i en coneixement com hem marcat en les meves paraules que he dirigit a la població, i per tant pues, com un veí més, no?
Uh-huh. Avui estaven reunides, es reunia el president de les penyes taurines en el Consell, en la consellera de Sanitat Universal, per a demanar-li que tornaren els bous al carrer. I hi ha poblacions on li han demanat a l'alcalde que s'espere per a poder en octubre fer-les. A vostè li han demanat en algun moment poder esperar-se per fer i se bou al carrer?
No, nosaltres teníem clar que les festes són les festes, que anàvem a fer els actes en la setmana de les festes, no? I bueno, així ho vam fer. Sí que és veritat que hem tingut la sensibilitat, com he dit, en totes les persones, en la majoria de les persones, i en aquest cas pues, sabem que n'hi ha una tradició taurina al municipi i per tant pues, vam decidir fer un recinte acotat, i jo crec que ha sigut molt ben rebuda també pel sector taurí, per tant pues, mantenim les dates que estaven estipulades i bueno, com he dit, farem actes taurins com havíem previst.
Uh-huh. Serà en un recinte, en una plaça, en control d'entrada i d'eixida, supose. També el que són provessons, actes religiosos, també hi haurà aforament?
Bueno, en els actes religiosos i en aquest cas en les processons o en l'ofrena, també vam parlar en el rector i bueno, pues vam decidir també com que estaven permeses en unes certes condicions, vam decidir tirar-les endavant i per tant, pues, este diumenge farem la processó del Crist, la més emotiva i típica del nostre calendari, i després el dilluns farem l'ofrena. Sí que és veritat que en l'ofrena reduirem els representants per penyes, i en els dos casos, tant tant en la processó com en l'ofrena, pues el que farem és restringir l'accés a l'església quan s'acaba l'acte per tal d'evitar aglomeracions.
Concerts, esdeveniments, s'han reduït, s'han fet els que en un principi pensaven fer?
Sí, anem a fer tot el que tenim programat. El divendres farem la Supermàgic, el dissabte farem la Fúmiga, que pràcticament estan les entrades esgotades, amb 900 persones que permet l'aforament, queden un centenar aproximadament. I després pues, jo destacaré també el concert de Miquel Erentzun, que bueno, pues, van venent les entrades, i jo crec que també tindrem una entrada gran. I bueno, pues, al final jo crec que la gent ha respost, que la gent té ganes d'eixir de casa, d'anar a escoltar música en directe, d'anar a veure bous i, en definitiva, pues, d'intentar passar el més compte possible pàgina de tot este malson que hem viscut en els últims mesos i, en definitiva, pues, participar de les festes de manera activa.
Ahir n'hi ha, en Betxí, existís la tradició que té uns arrels importants en el que són els grups de penyes i colles?
Sí, ja estan preguntant. Nosaltres, els casals, no anem a autoritzar-los com a tal, però sí que és veritat que la normativa en la mà, pues, qualsevol persona pot fer un sopar, un dinar en el seu recinte privat, i per tant pues, així ho farem, no? Permetrem que se facin sopars i dinars dins del control d'aforament que tenia marcat, i bueno, pues, en aquest sentit no anem a autoritzar els casals com a tal, però sí que pues, això, les reunions d'amics, d'amigues, de familiars, pues, sí que seran permesos, i en aquest cas també el que sí que hem fet és establir un horari adaptat al que és l'hostaleria, i per tant pues, entre setmana se podrà estar fins a les 12:30 i en cap de setmana fins a les 3 com té l'oci nocturn.
És a dir, en Betxí s'han adaptat al que ha dictat el cap del Consell, és a dir, és les normes de la comunitat autònoma, no?
Sí, clar, ho teníem clar, no?, que havíem d'anar de la mà de les autoritats sanitàries, però sí que és veritat que volíem respectar-les, però volíem fer, com he dit, tot el possible per tal de fer tots els espectacles. Per tant, s'han marcat unes normes molt, molt senzilles i adaptades a les autoritats sanitàries, però jo crec que el que cal ressaltar és que a Betxí se faran festes i bueno, pues, que intentarem tots participar activament de la nostra Setmana Gran, no?, i per tant commemorar com a poble les nostres arrels i la nostra simbologia.
La setmana que ja estem a punt d'acabar, que és la setmana cultural, que és la prèvia a la de festes, pròpiament fetes, dites, n'hi ha hagut algun incident?
No, la veritat que ha anat tot molt bé, començant per el divendres de la setmana passada quan vam inaugurar l'esplanada de la Muntanya de Sant Antoni, després a fer un concert del dissabte que la veritat que va ser un èxit, hi havia moltíssima gent, en tot moment se van respectar totes les mesures sanitàries, i a partir del diumenge pues, ja s'han inaugurat les exposicions, s'ha fet actes esportius, a nit se va fer l'actuació de la rondalla, i per tant pues, intentant tindre la màxima normalitat possible, i per tant pues, han sigut uns dies d'esport, de cultura, d'art, de música, i bueno, pues, ja fent l'aperitiu per a demà ja donar el boletó d'eixida a les festes patronals del 2021.
Clar, quan jo el sent dir demà és com que vostè sap que n'hi ha gent que fa 2 anys que no viu les festes i gent que les viurà per primera volta. Els dispositius de seguretat, la policia local i demés, haurà d'estar ben alerta, no?
Sí, clar, com sempre pues, s'han fet reforços en la policia local, però sobretot en guany el que hem fet és un reforç molt notable en el que és la seguretat del recinte tant musical com taurí, no? Hem hagut de fer un esforç important per a contractar molt de personal per a que puguem controlar l'aforament, per a que puguem controlar que no se menja dins del recinte, per a que puguem controlar que no s'entre vidre, bueno, en definitiva pues, com he dit, per a sobretot per a que puguem comportar-nos amb trellat i bueno, pues, en aquest sentit n'hi haurà efectivament un esforç de seguretat molt important al llarg de tota la setmana.
Al Ferrer Molar, alcalde de Betxí, moltes gràcies per haver-nos atès i que tinguin unes bones festes.
Moltes gràcies a vosaltres i, bueno, pues, com he dit, convidar a tota la ciutadania i a tots els pobles veïns a participar de les nostres festes, que seran ben rebuts i que, bueno, pues, ser una crida a tot, com he dit en reiterades ocasions, a comportar-nos entre allà, en coneixement i sobretot que puguem passar les festes de la millor manera possible.
Una abraçada.
Moltes gràcies.
Estás a la 92.2 FM.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Coneixes Neurovila, un centre pioner a Vila-real que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundacióCaixaRural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real.
Bé, al principi del nostre programa parlàvem d'aquest jove d'uns 14-15 anys d'ací de la província de Castelló que ha tingut que ser ingressat en, diguem, les instal·lacions que es dediquen a la salut mental a l'Hospital Provincial de la capital, no? Per què l'han ingressat? Pues exactament perquè jugava diàriament 20 hores als videojocs i ha sigut durant 2 mesos, o sigui, s'ha passat durant tot l'estiu tancat a casa jugant als videojocs i simplement pues, descansava, diguem, quasi per menjar, no? I per això avui hem convidat a José Gisbert, que ell és el tècnic de prevenció en la unitat de prevenció comunitària de conductes addictives d'ací de Vila-real. Bon dia, José.
Bon dia.
Jo imagino que a vosaltres vos ha cridat l'atenció aquesta notícia que s'ha fet eco tothom?
Especialment no, perquè, bueno, pues és una notícia entre casos que estamos viendo pues en los últimos años con el Fortnite, sobre todo en niños quizás más pequeños, incluso de 9, con 9 años, con 10 años, pues que incluso pues se estaban tanto tiempo jugando que dejaban de comer o se hacían pipí encima, incluso, ¿no? De alguna manera, pues esto tenía que llegar alguna vez de que hubiese algún caso que por su patología, por su excesiva adicción, pues necesitara de un abordaje profesional, de un abordaje psicológico. En este caso, que es lo que está haciendo el hospital, como tú has dicho, junto con un departamento de la UGI también a nivel de especialistas dentro de la Universidad Jaume I.
Y en vuestro caso, en la UPAC,
UPK,
¿os llegan a muchos casos de este tipo? ¿Habéis tenido que actuar con algún joven?
Nos llega, a ver, mi unidad se dedica a la prevención, que es lo que quizás llama más la atención esta noticia, ¿no? Diciendo que se podía haber evitado, por supuesto, es decir, quizás le damos muy poca importancia a la prevención cuando esto es la base de todo. Este chaval, si empieza a jugar durante un mes, como dice la noticia, 20 horas al día, no empezó el primer día con 20 horas, sino que iba en progresión, ¿no? Y nadie alertó de esa situación, ¿no? Porque, bueno, ahí falló un control parental, es decir, claro, los padres dónde estaban, los primeros síntomas es lo que hay que abordar como padres hacia un menor, en este caso, pues no estamos hablando de una persona adulta con el cerebro bien desarrollado, que tenga capacidad de control, que se dé cuenta. Aparte, además, yo creo que este chaval había pasado antes por un... Estaba pasando un duelo por la muerte de un ser querido. una parte emocional que no se abordó y que me parece fundamental a la hora de hablar de prevención y de tratamiento de todas las adicciones, que bueno, pues sí, cuando a lo mejor uno es adicto, pues enseguida al médico, medicinas, pastillas, tratamiento, pero se despreocupa bastante que hay una base emocional que está que ha sido el origen de todo, ¿no?
Claro.
Es decir, los videojuegos, como toda adicción o como toda sustancia que produce adicción, lo que principalmente buscas es gratificación, es decir, te da placer. Nadie se adicciona a beber lejía, por
ejemplo. Claro, claro, sí, afortunadamente. Decir,
claro,
¿no?
Entonces son cosas que producen, pues, a nivel químico y a nivel, pues, una satisfacción. Y esa gratificación, pues, puede enmascarar o puede servir como de vía de escape a problemas emocionales que claro. tienes o que eres objeto de burla en el colegio, o que estás solo.
Cubren una ausencia, al fin claro. y al cabo, ¿no? Muchos jóvenes que a lo mejor se encierran en casa encubren eso, ¿no? Que a lo mejor la falta de amistad, la falta de conocidos, ¿no?
Claro.
Y se refugian ahí, que es donde conocen a otra gente, ¿no? Que les gusta lo mismo que a ellos y al final se encierran en su
sí,
casa.
Sí, y es un mundo paralelo, de alguna manera, pues es un mundo de ficción, como no sé, como si estás 20 horas viendo series en Netflix, ¿no? Dices, bueno, pues estás viviendo la vida de otros y de la tuya te olvidas y por supuesto no empleas tus recursos personales para afrontar las dificultades que tienes o los sentimientos que no quieres gestionar, que te hacen daño. Entonces
claro.
es muy fácil, pues como tradicionalmente, no sé, al hombre que le deja o al chico que le deja la novia,
sí,
me
sí.
voy al bar, me emborracho y así se me van todos los problemas y no pienso. Es una evasión. En este caso no lo sé porque tampoco estoy yo en el equipo de profesionales que tratan, pero sí que desde la UPK lo que sí que nos vienen son la alerta de padres. Pues padres muy preocupados de que pues no para con el video, con la PlayStation, con este videojuego, no sé cuántos, que ha dejado de estudiar, que ha dejado incluso de ir por la mañana al instituto, porque claro, nosotros trabajamos y confiamos en él tiene llave, y entonces nos llaman desde el instituto, del colegio, diciendo que no ha venido a primera hora, segunda, y está ahí, pues eso, que ya desde primera hora de la mañana juega.
Sí, sí, sí.
Esas primeros signos de alerta, bueno, pues sirven para decir qué es lo que puede llegar a más, y de alguna manera lo abordamos sobre todo con orientaciones y con asesoramiento y con cambios que tienen que hacer los padres con respecto al control, a la comunicación familiar, que tiene mucho que ver también, es decir, estos 20 horas diarias que hacía el chaval en el Fortnite durante un mes. A mí me has preguntado, os ha alertado. A mí lo que me ha alarmado es decir, durante un mes este chico no ha hablado con sus padres.
Claro, yo eso le iba a preguntar, ¿no?
Porque las otras 4 horas estarían durmiendo, por tanto.
Claro.
No ha hablado durante un mes con sus padres, no ha habido comunicación familiar. Es decir, yo también me volvería loco. Es que
claro.
vamos, me tendrían que ingresar
claro.
en un mes en tanta soledad, ¿no?
Al final, el tema de. O sea, yo imagino la situación de un padre, ¿no? Que,
sí, sí.
que ve cómo su hijo se está metiendo ahí. No quiere meterse en su vida, pero no sabe cómo gestionarlo. Al final, que ¿tiene la culpa un padre de que su hijo no tiene la culpa un padre? Puede fomentarlo también, ¿no?
Bueno, es la propia forma de educar. Yo siempre en las escuelas de padres que en las que participa la UPK, participo yo, siempre lo digo, es decir, la culpa, no sentirse culpable no sirve de nada, porque no lo único que te hace es bloquearte y nada, bajar la cabeza, venderte en un rincón y decir, va, soy culpable, ya no tengo nada que hacer, es como el condenado, ¿no? No, yo cambiaría culpa por responsabilidad. Es decir, ¿cuál es mi responsabilidad que a lo mejor no estoy ejerciendo bien o no estoy ejerciendo por negligencia, ¿no? Eso es otra cosa, pero a ver, qué padre y yo el primero, es decir, hemos sido responsables perfectos de la educación de nuestros hijos, nadie. Tenemos fallos, tenemos errores. Lo que sí que tenemos la inteligencia es de cualquier cosa que nos desborda o que dudamos o tal, pues contar con gente mejor preparada que nosotros o que también están pasando la misma experiencia de ser padres y de educar a adolescentes, pues para comentar. O sea, yo creo que el mayor error es en me lo trago todo, me lo guardo todo en casa, de puertas para adentro, y esto, bueno, ya lo solventaré yo porque yo es que soy el mejor padre del mundo. ¿Quién, sino yo, va a saber cómo educar a mi hijo? Eso es un error. Entonces, el ser humano es un es un ser, valga la redundancia, muy complicado, como para que no habiendo escuela de padres, porque nadie nos enseña a ser padres, que de repente la criatura pues vaya creciendo y los retos que plantee en su crecimiento los sepamos abordar todos.
Además tenemos expectativas muy altas, ¿no? A la crianza, ¿no? ¿Cuántos padres tengo yo a mi alrededor que quieren que sus hijos sean tenistas, futbolistas? Y claro, en el mundo de los videojuegos parece que se ha abierto ahí como un nuevo espectro de ser el mejor gamer, el mejor influencer, ¿no? Porque claro, es que aquí entraríamos en un terreno un poco pantanoso. Y además, las influencias que tienen los jóvenes con todo esto del tema de los gamers, ¿no? Claro, si todos mis compañeros de clase juegan a esos videojuegos, ¿yo por qué no voy a querer jugar a ese videojuego, no? Y si me aparto de ese mundo, tengo miedo de ser el bicho raro, ¿no? Es un bucle vicioso en el que nos hemos metido nosotros mismos, ¿no, José?
Qué buen análisis has hecho, sobre todo el tema de las altas expectativas, que eso además la sociedad nos empuja a ello, ¿no? Pero sí que te puede salir de esa inercia, que realmente no llega más que a haber problemas. Esas altas exigencias tienen que ver con cantidad de problemas, de trastornos mentales, tanto en niños como en adolescentes. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en trastornos de la alimentación, donde quieres un cuerpo perfecto, donde nunca vas a conformarte con esa cara bonita que tienes o con ese tipo que, bueno, que es imperfecto, pero tú lo quieres y que tienes que adelgazar y nunca es suficiente, ¿no? También en el tema de lo que es los enganches o las adicciones a videojuegos, el Fortnite mismo lo que te está pidiendo es que realmente tiene de por sí el propio juego, el Fortnite, un potencial adictivo en el diseño del juego, que eso cada vez vamos a estar más acostumbrados a verlo. Es decir, diseñan juegos para que realmente te mantengas ahí, no digo 20 horas, pero sí que te enganche. Y que incluso en muchos juegos, sobre todo online, donde son de multijugador y que estás conectado en tu mismo equipo con gente de Australia, gente de donde formas clanes, ¿no?
Sí,
pensando
sí.
En un juego en especial que tiene mucho poder adictivo, ya lleva años ya pues con chavales muy complicados, o sea, metiéndose de forma muy complicada, haciendo un abuso de esos juegos, en que, claro, incluso cuando no estás jugando, estás pensando en el juego. O sea, no hablamos solamente de una adicción con datos claros de que dices, joder, es que el chaval este ya no come, o come en la misma habitación donde está jugando, o es que aguanta los esfínteres y se está meando
ya,
y no
sí.
puede. Es que cuando le dices, no, vamos a apagar, él se pone como un energúmeno y actúa o responde de forma violenta, que serían los signos esos que nos podrían alertar.
Sí.
Sino que además es que, claro, tienen elementos esos juegos donde realmente te piden una exigencia de juego muy grande. Es decir, entonces, personalidades muy obsesivas, muy tendentes a muy competitivas, con una alta autoexigencia, son más vulnerables a caer en esa red de este tipo de juegos, ¿no? Es decir, sí que el ser campeones y el Fortnite precisamente es que hay plazos para conseguir retos. Eso le viene como un guante a una personalidad que tú, como tú has dicho, pues muy autoexigente, diciendo, ¿cómo no voy a superar este reto?
Claro.
Pero esos plazos es que en un tiempo tienes que alcanzar esos retos, ¿no? Y claro, eso es muy adictivo, eso es muy, muy, muy enganchón, ¿no?
Sí.
Y desde ese punto de vista, y claro, lo que dices también de los iguales, claro, es como todo, antes eran las zapatillas, marca tal, pues ¿cómo no voy a llevar yo si quiero pertenecer a mi grupo, a mi pandilla, la misma ropa, el mismo tipo de peinado, la misma jerga, el mismo argot, lo que hablo, las mismas palabras que usamos? Eso es identidad de grupo y además es inherente al crecimiento en un adolescente, ¿no? Lo que es el pertenecer al grupo de amigos en contraposición al grupo de familiar. De alguna manera me estoy preparando para la emancipación, para salir de la familia. Eso es bueno. Donde no es bueno, lógicamente, es qué modelos tengo. Y ahí entran, pues sí, los gamers que, bueno, pues si habláramos en el caso del fútbol, pues hay un Messi entre millones y millones de niños que quieren ser futbolistas, ¿no? Pero la mayoría se quedan en el camino. Y esa es la realidad que hay que plantearle a todo hijo que tiene expectativas quizás demasiado altas, ya no solamente con tema de gamers o de fútbol, sino de, pues yo qué sé, ser grandes.
Sí.
El problema muchas veces, sí es verdad, lo tienen los padres, ¿no? De que, bueno, pues exigen demasiado a los hijos, quizás también la propia sociedad, la misma ciudad, el mismo pueblo donde vive, el mismo barrio, los mismos amigos, por comparación, dicen, no, mi hijo es que es un superdotado y tiene que llegar a más. Y esas exigencias muchas veces no van acordes con la capacidad del niño, ni tampoco con la felicidad del niño.
Pues José Chisbert, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Tenemos un tiempo muy muy pequeñito, ¿no? Pero sí que es verdad que a partir de ahora te tendremos más con nosotros y a lo mejor podemos acabar de concluir este tema que hemos abierto hoy con otras adicciones, ¿no? Para rematar...
Solamente una cosa, es decir, estas noticias causan alarma social y es lo último que ha de provocarse. Es decir, la mayoría de los jóvenes, de los adolescentes, utilizan bien los videojuegos y es un entretenimiento más entre otras acciones y otras actividades que hacen. Es decir, no nos pongamos las manos en la cabeza tirándonos los pelos diciendo qué horror, mi hijo va a acabar así. No, es como, bueno, pues la noticia también que ha aparecido en el periódico de este pobre hombre que ha aparecido en el Termet muerto, que bueno, pues que dijéramos, oye, no nos acerquemos al Termet porque nos vamos a caer o nos vamos a... No, a ver, esto es una excepción con respecto a la cantidad de jóvenes, incluso adultos, que están manejando los videojuegos y divirtiéndose y que además también tienen su punto positivo, y es que también desarrollan una serie de competencias y habilidades, incluso son terapéuticos muchos juegos.
Pues muchas gracias por haberte tenido hoy con nosotros, José Chisbert. Y bueno, yo creo que voy a acabar ya contigo y darle paso a mis compañeros de deportes. Mañana nos volvemos a ver todos a las 12. Muchas gracias, José, y hasta la próxima.
Cuidaros mucho, hasta ahora.
Te busco en el hueco que queda en mi alma, tan frío y profundo que no encuentro nada. Quisiera volverme invisible y colarme esta noche en tu cama. Me acuesto a la sombra de un árbol sin ramas. Las dudas y el miedo me sirven de almohada. Dormirme sería imposible, la hierba me escuece en la cara. Al llegar la mañana.